La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia a tots i totes. L'últim dia d'agost, sí, avui, 31 d'agost del 2021. Quasi tot el món hi ha al puesto. Nosaltres des d'ací podem confirmar ja que Rubén Martínez Dalmau, vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura, recordem que ell és d'Unides Podem i està dins de l'equip de govern del Botànic, ha decidit deixar-se la conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de la Generalitat Valenciana. Deixar aquesta vicepresidència segon i el qui agarra el relleu és Héctor Illueca. Ara sí, comencem protagonistes. Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
I també Maria Ventura López, bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
Maria, tenim un tall del actual encara vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de la Generalitat Valenciana, Rubén Martínez Dalmau. Anem a sentir què ens diu.
No li dol no acabar la legislatura, perquè suposo que des del principi pensava en acabar.
Sí, però
ara de repente, ja que està tot en treball encarrilat, des de fora ha costat molt creure que és una raó per un canvi de cicle, per això els dos companys notícies, en si n'hi ha aquesta de sintonia, falta de sintonia amb Lima, ha pogut ser el detonar, perquè clar, ja que està el treball encarrilat, ja solen ser a la recta final, per què ara? No?
En el moment en què ja unes polítiques d'habitatge, que són polítiques que estan consolidades, que la via valenciana, que és referent en tot el país, en tota Europa, és una via consolidada, està sent estudiada de gent, a veure què estem fent així, a veure com estem aplicant el tanteig, com estem aplicant la compra de cases, com estem aplicant les polítiques de regeneració del parc públic. Ara mateix, que tot està en marxa, ara mateix no passa res si el vicepresident segon torna al seu treball i entra una persona tan capacitada com Héctor Illueca. És que no es tracta de, així no es tracta de si dol o no dol. Així el que es tracta és què és el millor per a poder continuar i consolidar les polítiques d'habitatge. Jo he sigut fruit d'una pandèmia que mos ha llevat molts esforços. I malgrat aquesta pandèmia que ens ha d'alguna forma procurat que tinguem que estar concentrats en aquesta solució, i ho hem fet, perquè recordeu que nosaltres vam fer una moratòria per als joves públics, vam posar tots els recursos que teníem a disposició, vam crear les ajudes de la Covid-19, que són ajudes que han servit a moltes famílies, pues això lògicament no se ho esperava ningú. I des d'aquest punt de vista penso que sí que és important que ara mateix hi hagi sense un nou cicle. I en aquest nou cicle, Héctor Illueca serà una persona molt compromesa, molt capaç i amb tota la meva confiança per a poder liderar aquesta nova etapa.
I pensa que l'equip va continuar?
Sí, jo estic convençut que les polítiques d'habitatge van a continuar, els equips de gestió van a continuar, perquè a més el partit, lògicament, el Botànic, trau pit de les polítiques d'habitatge. Recordem que de les coses que més han destacat en aquests últims dos anys, ho diria abans l'alcalde de Sagunt, han sigut justament les polítiques d'habitatge, també inclús la resta de polítiques que tenim en el marc de la vicepresidència segona, per exemple, totes les polítiques de coordinació i polítiques verdes, de sostenibilitat, és que hem estat treballant en diferents àrees. Tot això són segut polítiques que han destacat molt durant aquests dos últims anys i el que hem de fer és consolidar-les i enfortir-nos perquè el País Valencià sigui referència en la procura del dret a l'habitatge de les valencianes i els valencians.
¿Y qué sensaciones ha dejado su salida en su equipo, en Comú Podem?
No ha salido.
Es que en Comú Podem no es el monquí de tres formas, ¿no? ¿A qué refereixes?
Sí, al partido político en Comú Podem, no al votante, no a tu equipo en el votante.
¿Ya refereixes en Podem o sí. Unides Podem? Es que no sé...
sí, al equipo de Podem
bueno,
en Valencia.
Ya. A veure, la meva eixida, pues, jo he rebut sempre una comprensió, en primer lloc, un recolzament per part de tots. No he escoltat la primera veu que diguera no, s'han fet les coses com no havien de fer-se. Al contrari, tot el món reconeix que les coses s'han fet com havien de fer-se. I, per tant, traure pit de les polítiques que s'han fet, d'aquests tres anys que portem en política, i molta comprensió de la decisió després d'una etapa que cal tancar i una etapa que cal obrir.
Moltes gràcies. Bueno, pues bé, Maria, no sé si has vist, al final la pregunta que ha incomodat molt al vice...
Sí, ha sigut un poquet de toreig, no? Uh-huh. Perquè no li responia exactament el que ella volia, no? Diguérem, perquè...
En definitiva, la periodista volia manifestar... el desacord que hi ha dins del partit perquè dins del Botànic no existia aquest desacord. Recordem que divendres quasi a última hora de la vesprada es va saber que el vicepresident segon del Consell, Rubén Martínez Dalmau, volia deixar el càrrec. L'expressió feta servir a que sopesava eixir del govern i tornar a la universitat. En realitat, a final de juliol, Martínez Dalmau es va reunir amb el president Ximo Puig per a comunicar-li que les coses dins d'Unides Podem, i ahí està el quid de la qüestió, no podien anar pitjor. Això es va fer públic. Que no tenia el suport de la direcció i que no es trobava gens còmodo ostentant el càrrec institucional principal d'Unides Podem. A raïs d'això és quan ha anat... esta reunió es va filtrar, i que sense aquest suport no podia continuar. Se d'esta reunió se filtra i a raïs d'ahir se desemboca tot això. Recordem que Pilar Lima és actualment la secretària general de Podem de la Comunitat Valenciana i portaveu a les Corts Valencianes d'Unides Podem. Dins de tot este embolic, jo aquí he cridat a la diputada nacional d'Unides Podem de la província de Castelló, perquè ella està dins de l'executiva que designa els càrrecs. En este cas són càrrecs votats dins del partit. Espere a les 12:30 que ens aclarisca ben bé què és això i que no en tire balons fora. Ella sempre ha sigut molt sincera amb nosaltres. Se pot incomodar, és dir, Rubén Martínez Dalmau es pot incomodar i no sentir-se bé dins de les idees que el seu partit està defensant i no passa res.
No passa res perquè hi ha opinions de tot tipus, no? En qualsevol part es poden haver discrepàncies, no?
El que també ens abandona, ens deixa, després d'un fum d'anys, governant 10, però d'un fum... els últims 10, perquè no oblidem que Francisco Valverde, regidor de Serveis Públics i Noves Tecnologies de l'Ajuntament de Vila-real, ha renunciat a l'acte de regidor després de 35 anys de trajectòria política a l'Ajuntament. Ell ho ha fet públic, acompanyat de l'alcalde de la ciutat, José Benlloc, a qui li ha agraït el seu treball durant aquests 10 anys de govern. Ojo, però ell antes d'haver estat de José Benlloc, l'actual alcalde de Vila-real, ja havia sigut regidor. En la legislatura d'Enrique Ayet.
Correcte. Val?
Avui ens hem enterat de que Francisco Valverde ha fitxat per una empresa privada, una empresa que està ubicada en Borriol. Esta empresa es diu Eneri i és un model diferent de gestió d'energies renovables. Cal dir que a tot el món li agrada exercir la seva professió. No obstant, jo tinc les meves reserves, no sé. Maria, anem a una passeta de publicitat i es comencem les notícies?
Correcte.
Pues ahí.
Estàs a la 92.2 FM.
Mare meua, quina pedrega! El cotxe, la casa, quin desastre! En ocasions com aquestes és quan valores tindre la teua assegurança amb un mediador professional, SCV Pardo, carrer València 16 de Vila-real. Assegurem la teua tranquil·litat.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón, se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
En Carnicería Flor de Villarreal queremos celebrar contigo las fiestas de la Virgen de Gracia 2021. Haz tu pedido al número 964-537-381 o al WhatsApp 649-712-331 y te lo entregamos a domicilio. Embutidos Flor, la compra en casa te desea felices fiestas.
Ara sí, Maria.
Sí, com ens havíem quedat en lo de l'anunci de Paco Valverde, no? Que ahir ja vam dir que es deixava la seua acta, no? Com a regidor de Villarreal. Recordem que ell portava això, no? La cartera de serveis públics. Doncs aquesta competència passarà a mans de Xus Madrigal, que és l'actual edil de promoció econòmica. I no es descarta una remodelació de regidories per a després de les festes i veure quina serà l'àrea de la qual es faça càrrec Eduardo Pérez, substitut en el govern, possible, no? Substitut en el govern de Paco Valverde, perquè és el següent en la llista del Partit Socialista de quan es van presentar a aquests comicis online. Quin any era? Que ja ni me recorde, Susana.
Pues era el 2018, no?
2018,
però,
sí, sí.
Però Paco Valverde ha reconegut que en el 2019 ja tenia aquesta intenció.
Clar, d'abandonar després de dos anys dos anys després de la legislatura.
Sí, però en 1987 va estar en Enrique Ayet. Uh-huh. En el seu comiat del regidor ho agraït a les empreses locals com els tècnics de l'Ajuntament la seva col·laboració durant aquests anys. Especialment ha sigut paraules d'agraïment pels funcionaris. Dóna compte que jo pense que entre els regidors i els funcionaris hi ha distintes sintonies. Ell ha agraït especialment a Òscar Beltrán, a Pepe Hidalgo, a Mari Carmen Andreu, a Elena Mezquita, a Blanca Salas i a Luciano Santos. Diuen que una val més per lo que calla que per lo que sap, però no van hi haure massa despliegue per part del pati, ni la nit de la tormenta ni les anteriors dies de la pedrega. I clar, això la veritat és que dol, però en fi, continuem.
Passem a les notícies ja en l'ordre de les que les solem donar, perquè vull anunciar que la incidència de Covid queda per davall de 200 en baixar 14 punts a la Comunitat Valenciana. Però, sent cautes, després tindrem a la secretària autonòmica de Salut Pública, Isaura Navarro, l'hem preguntat per la vacunació, però també per aquestes festes patronals i aquestes falles que es van a celebrar, no? I ella ens fa unes recomanacions molt fàcils, molt fàcils de seguir, Susana. Sempre amb mascareta, o sigui que això no hi ha que oblidar-ho per a que aquesta incidència no torne a pujar.
Pues veurem, a veure, la gent ja està més habituada, ella ens dona aquest consell i si el seguim, evidentment tindrem menys contagis, però cal sentir-la.
I seguint sent actualitat, Benicàssim, José Martí afirma que les diferents administracions treballen conjuntament per a que els turistes puguen continuar gaudint al setembre de les seues platges, que per cert l'alcaldessa de la localitat ha assegurat que demanarà al govern que que declare, no, el municipi zona catastròfica després de les pluges caigudes durant el cap de setmana, que per cert van continuar ahir per la vesprada i que ha deixat com a més de 20 incidències a tot arreu de la nostra província de Castelló, Moncofar, la Vall d'Uixó, Nules, Alfondeguilla. Han sigut unes de les més afectades per les pluges caigudes ahir.
I el més greu és que en ve una altra.
Sí, després en el temps, en el moment del temps, vos ho contarem, no? Que hi ha que estar molt atents al cel. Parlem ara de sanitat perquè la Central Sindicant Independent de la Central de Funcionaris, el CECIF, ha reclamat a la Conselleria de Sanitat solucions urgents per a dotar els municipis de l'interior de la província de més professionals metges que permeten atendre amb garanties tant les urgències que puguen produir-se com l'increment poblacional que registres pues aquestes localitats no durant l'època estival, i és necessari, no, que aquests serveis estiguen complits ja no tan sols, Susana, en estiu sinó durant tot l'any, no, per a ajudar també a enfrontar aquesta despoblació en aquestes zones.
Veuràs, Maria, acaba de rebre un altre comunicat, i és que el diputat Adrián Ballester del Partit Popular renuncia als seus càrrecs també per motius personal. El diputat provincial de la Diputació d'Alacant i l'Ajuntament de Redovan, on ostentava, entre altres, de l'àrea d'Agenda i també el seu càrrec orgànic dins del PP, per motius, diuen, que professionals i personals. Quina cascada!
Sí. Però portem aixina tot l'estiu, no? I durant... està sent una legislatura un poc... això, que s'estan movent molt els seients, no?
I ojo, que este diputat portava lligat a la política 14 anys també, eh? És a dir, estem veient com n'hi ha molta gent que ja no... diuen tragar con ruedas de molino?
Pot ser. Continuem, si et pareix bé, en el temps de notícies, perquè es recorden vostès de Felipe Bois? És un home que va desaparèixer el desembre passat quan va eixir de casa pel terme de Catí. Doncs bé, demà s'anava a restaurar un nou operatiu de cerca per la zona, però per les inclemències meteorològiques s'ha decidit no tornar a ajornar-ho, no? La nova cerca estarà coordinada per la Guàrdia Civil i comptarà amb la col·laboració de l'Ajuntament de Catí. A més, des de l'organització han sol·licitat, Susana, a totes aquelles persones que tinguen detectors de metalls que se sumen al dispositiu de búsqueda, que m'ha paregut molt curiós, no? O sigui, que la gent que tinga aquests dispositius pot contactar a la Guàrdia Civil i ajudar a buscar alguna pista sobre Felipe Pois. I també en terreny de successos, diem que detenen en Atenes a l'exjugador del Villarreal Club de Futbol, Rubén Semedo. L'exjugador estava perseguit des del febrer de 2018 perquè va ser detingut per la Guàrdia Civil de València per delictes de lesions, detenció il·legal i robatori. Aquests fets van posar fi a la seva curtíssima etapa com a jugador del Villarreal. També va cedir a l'Osca i al Riu Ave del seu país abans del seu traspàs a l'Olimpíada grec. Precisament a Atenes, la seva nova ciutat, el defensa portuguès va ser detingut ahir per una presumpta violació a una menor de 17 anys, segons informen mitjos locals de la zona.
Víctor, sabíem algo o tens alguna altra
informació? És un personatge.
Sí, ayer li preguntat ahí fora i però, clar, però no li he dit de lo que anava a parlar.
No sé si han sentit allò de que quan estava dient és un personatge, Maria dia així en un segon plan directament.
Directament.
És que ho has dit.
Sí, 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 sí. I bé, ens n'anem també a Segor perquè una discussió per 5 euros acaba en baralla. Un grup d'amics ajuntats en un bar va començar a discutir perquè un d'ells li devia diners a un altre. El to va seguir en augment fins que l'agressor es va posar violent i va trencar amb el seu cap la lluna posterior d'un vehicle estacionat al carrer. Van acabar enredant-se en una brutal baralla, utilitzant fins i tot el mobiliari del local de restauració on estaven. Quan van arribar els cossos de seguretat només es trobava el ferit perquè la resta ja se n'havien anat. Increïble, Susana. Em pareix que el món està pates damunt, no?
Això és com quan es comença una discussió i al final dius, a veure, tornem al principi, per què hem començat?
Per què hem començat, clar, per 5 euros. I bé, ja entrem així més propet perquè els sondenses podran tornar a gaudir d'una de les seues dates més senyalades, la Fira de Sant Miquel. Aquesta cita anual que reuneix comerciants i expositors se celebrarà durant el cap de setmana del 24, 25 i 26 de setembre amb un format adaptat pues, a les mesures establides per la conselleria davant pues, això, a la nostra amiga la Covid-19.
Serà el format molt torero, no?
Sí, imagine, no?
En onda, torero.
Torero, no? I recordem, torero també així, perquè recordem que l'alcalde de Vila-real, José Benyoc, va presidir ahir al costat de la secretaria de la subdelegació de govern, Jerusalem Rodrigo, en representació de la subdelegada Soledad Ten, la Junta Local de Seguretat prèvia a les festes de la Verge de Gràcia, que arrencaran aquest divendres amb totes les mesures de prevenció anti-Covid marcades per la normativa Vigent. Entre altres assumptes, la reunió de seguretat ha abordat la normativa que regirà l'obertura de les penyes durant les festes, en les quals reforçarà la presència policial de manera important amb 500 agents locals durant els 10 dies, a més de la col·laboració amb la Policia Nacional. L'Ajuntament també treballa en l'elaboració d'un bàndol municipal que recollirà la normativa aplicable a les penyes sobre la base de les restriccions i mesures vigents dictades per la Generalitat i tenint en compte en tot cas la normativa d'aplicació al sector de l'hostaleria. En aquest sentit, una de les principals restriccions que regiran és esa de que els bars i que estaran tot obert hasta les 12:30, després ja es tindrà que tancar. I una de les majors alegries és la recepció de la Verge de Gràcia, que podrà celebrar-se complint la tradició a l'entrada de la ciutat enfront del Col·legi de Carmelites.
Serà una Mareu de Gràcia que poquet poquet anirà adaptant-se a la nova situació que estem vivint.
I com havíem dit abans, seguim pendents del cel perquè l'Agència Estatal de Meteorologia manté actiu per aquest dimarts el nivell màxim groc per precipitacions que poden acumular 20 litres per metre quadrat en una hora a l'interior nord de València i en tota la província de Castelló i tempestes que poden anar acompanyats de granís. L'episodi de pluja s'iniciarà suposadament a les 12 del migdia, o sigui, ja tindria que estar plovent almenys a l'interior de Castelló, però AEMET també ha establit que l'alerta groga per pluges estiga vigent durant tota la jornada de demà dimecres a la nostra província.
Jo el diumenge estava en Benicàssim, brutal l'aigua que va caure i sobretot impactant les imatges dels cotxes uns damunt d'altres.
Sí.
És dir, i després el comentari en tots els llocs, la gent el que dia és dona igual a qui votes, perquè votes a un partit i te diuen que solventaran el problema. Per lo vist, se podria, a lo millor, si no solventar, sí, que els efectes no foren tan nocius.
Tan nocius, correcte.
Pogueren, i per lo vist ja estan prou farts de que els ho anuncien, de que els ho prometis, que facin aquestes promeses. De fet, nosaltres avui hem intentat parlar en l'Ajuntament de Benicàssim, en algú responsable, i jo no sé què passa, que quan me vols parlar en ells més es comunica el telèfon.
Sí, correcte, no hem pogut localitzar-los. No, ahir sí que em van agafar el telèfon per dir-me que no podien entrar fins a partir de les 12, van cridar, no podien entrar, i per tant, com sempre, els bombers sí que sempre es fiquen en contacte amb nosaltres i van poder cridar al diputat provincial de bombers, Abel Ibáñez, que va ser ell qui ens va traslladar-nos com estava la situació en Benicàssim.
Però no oblides que este matí estem preguntant. Correcte. Com estan preparant-se per a este
nou temporal.
Fenomen meteorològic que volem saber com tenim, o aquestes precaucions que han de tindre, o aquestes mesures que van a posar ells per a este temporal que anem a córrer, aquesta dana que estem esperant, i a hores d'ara diuen estar treballant en ganes, però encara no ens han contestat el telèfon. Per lo tant, jo pense que anem a una pausa de publicitat, si te pareix bé, i parlem d'esports, no?
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Eres de todoterreno o de SUV, deportivo, familiar, elegante y con clase. Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovilarreal, punto de venta de Comauto en Vilarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovilarreal, Avenida de Francia 62.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vilarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vilarreal.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra.
Se menea, como le gusta caminar, como la marea. Ara sí, ara anem a anunciar el fitxatge bomba del Villarreal Club de Futbol, en rigorós, directe i en exclusiva total, Víctor Rubio.
Bona vesprada.
Bueno, t'he posat nerviós que m'has dit bona vesprada. A veure, resulta que com no està Javi Mata per a donar-te permís no vas a dir-lo, però tu saps si el nou fitxatge qui és?
No sé res.
Ni la más ligera idea.
O sea, te puc contar coses dels altres equipos, però del Villarreal no podria contar res realment.
Clar, però en este moment, què és el que li interessa als oients? O que interessa
Villarreal,
als oients,
clar,
és si el fitxatge estrella, el que passa que, anem a veure, Víctor, eres tan honesto que no vols deixar, no vols llevar-li el protagonisme a Javi Mata. Podem cridar a Javi Mata, eh?
Ja sé que pot entrar, ja.
Sí, segur.
Li podem cridar per telèfon. A més, si pegaré un susto, és dir, ell està en redacció, nosaltres estem dins de la peixera. Si ara li crida Javi Mata, ell giraria el cap en seguida i diria, què feu? Per lo tant, no, ha sigut broma, no sabem, és més, Víctor, tu m'has dit fa una estoneta que igual no hi ha ningú fitxatge d'estos que diuen, no?
D'última hora.
A veure, és que al final és 50% d'opcions. Si dic que sí i després és no... tots per cas dir això, si dic lo contrari, lo
va,
mateix.
Doncs pues als oients, o és niño o és niña, punto.
Als oients, a les dos que fiquen la ràdio.
Oh. Per si de cas. Ah, ai, abans no. Te vaig a tallar el micro, ja no pots parlar més. I t'ha tallat el micro. No pots participar. Si no se t'escolta des del meu, no pots.
Ah, se l'escoltaria en segon plano.
En segon no? plano, claro.
Vale. Pues entonces casi que li podíem cridar a Javi i li podíem preguntar, no?
No tens el micro connectat.
Maria,
va, vinga,
un acte
va.
De bona voluntat.
I a partir de les 3 de la vesprada fins a la 1 i mitja del matí que estiguem pendents de les redes socials de la gent de la ràdio.
¿Por qué?
O sea, avui és un dia de locura, avui tot pot passar.
Jo he fet un ballet abans. No t'ha agradat el meu ballet que he fet dient quina és lo més interessant de la jornada d'avui? MP. Entonces, ¿a qui anirà, Víctor?
Jo crec que se queda en el París.
Sí? De veres? Mentre està Susana cridant a Javi Mata.
Javi, estem en directe. Sí. I clar, ens han fet molta gràcia perquè sabem que estàs en la redacció, te cridem per telèfon, perquè Víctor no vol dir quin és ese fitxatge estrella que tindrà el Villarreal Club de Futbol.
Fitxatge estrella quan ve? Serà ell.
Bueno, feta esta broma, Javi, te dicem treballant.
Igual és ell. Jo crec que no n'hi haurà cap, però bueno, ojalá fora jo, saps?
Víctor està convidant els oients a que s'esperen a les 2 per a que ho digues tu. És que has de dir algo, Javi?
Bueno, no sé, se no veuré. Lo único de això és que ara mateix jo no sé el que va passar, però crec que no. Jo crec que no va passar res en el Villarreal de futbol. Però bueno, això no mai saps. Ara avui no passa res i en 10 minuts ve algú que és milionari i te compra... No sé, és com quan tu dius, tu vindries a casa? No, veritat. Tu me vendries a casa? No. Tu ara mateix estàs pensant vendre a casa? No. Si ara te veu i ta casa val 1 milió i te dona 8 milions, vendries a casa?
Ma casa i tot el que n'hi ha dins.
Pues ja està. És difícil vendre una casa, no? Perquè tu ta casa no la vendries. Uh-huh. Tu ara mateix no estàs pensant així, dir, hòstia, me'n vaig a viure a un hotel perquè acabo de vendre ma casa? No. Però, no sé, jo crec que no va passar.
Quan són les 12 i 32 minuts, tu penses que no, però no descartes res.
Jo, mira, si penso que no, que m'anirà a caminar a la muntanya a Estasprà, i si fitxen algú me pillarà lluny, prou lluny, prou alt. O sigui, que no sé, jo crec que no. Crec que no, però Rubio igual sembla algo més, que estan tota la nit ahí mirant internet a tot el món. Mm. El problema que n'hi ha en això és que ara avui dia... és consumir ràpid i tirar, i tu tens que motivar a que la gent consumisca el que dones. És un rotllo més, no sé, més, encara que no siga veritat, que ho parega i que la gent se divertisca, i que després, encara que no siga veritat, al final m'ho ha passat bé i ha estat il·lusionant i m'han contat una cosa que per un rato me pensava que no va ser, no? És com te mire la que te fa gràcia, t'ha mirat i avant, res més, vale?
Però la il·lusió que t'ha fet...
Claro.
I l'il·lusió que t'ha fet.
I després dius, vale, m'ha mirat, però ara què? Ara n'hi ha cara de dir-li hola. I si te mira, pues ja ho saps.
I te té que agarrar de la mà.
Això és igual. Això és, m'ha mirat, lo quiero. Bueno, jo, sincerament, estic en unes coses que em faig un esperpento, però bueno, no, jo no ho havia viscut mai, això. Estes bobaes d'un guinyo a tal, un guinyo a qual, i no duerme, i si duerme... Me pareix un culebrón. I això és, jo sempre... ara a la tele veig que comencen uns culebrons d'estos de Turquia, que tots són de Turquia, ara tots culebrons són de Turquia.
Sí.
I no me sona la musiqueta, me fica nerviós. Me fica nerviós que, claro, o sea, és un culebrón. Què és un culebrón? Una manera de tindre d'enganxat a una cosa que no, que inclús ni t'agrada. O sea, tu dius, tia, jo què tinc que saber d'un turco en Turquia, que si la nòvia el vol o no el va voler? Vale, pues acabes vent tota la família del turco i te fumes tota la història sencera. Això és igual.
Perquè busques un...
Tu mateixa, sense agradar-te això, acabaries enganxat.
Busques un desenllaç. Busques un desenllaç. I és tindre una manera de tindre enganxat. Bueno,
el problema del Villarreal és que és poc amic dels culebrons.
Vale.
Sol fent-hi molt pocs.
Te deixem treballar...
Té clar el que vol, i per el que vol va, i si no pot dir, bueno, però potser era per un altre.
Muy bien.
I aquestes històries d'allargar-les hasta l'octubre, tu imagina't que tu... És com si tu pots fer una cosa, des de fer una cosa, i la fas l'últim dia, pressa, mal, de calbot... No pot eixir bé. I s'han acostumat a fer aixina. Per què? Perquè a últim dia enganxen ara... Bueno, al final intenten enganyar per pagar. O sigui, al final tot això és no tindre cap terra. I és estar regatejant el que te ven el cotxe tot el dia, hasta l'últim dia, vos i te lleva el retrovisor. No, te va cobrar. Però bueno, no sé, jo crec que el Villarreal...
De tots els modos, Javi, tu saps que nosaltres vem així en redacció com pugen els oients. En el moment en què has començat a sentir-te, la gent has començat a saber alguna cosa d'este culebró. I tu estàs dient...
Sí, Lo que pasa es que yo creo que la gente que hemos sido como datos, ahora yo me puedo engañar con todo, yo siempre lo maté, yo me puedo engañar. Ahí, por ejemplo, yo el teléfono a las 2 del matí, me han quedado 7 o 8 personas sin de Barcelona, que vais a fichar al portero del Barça, y digo, bueno, pues yo no te vaya a mentir, yo ahora mateix no sé si van a fichar al portero del Barça. Y yo a las 2 del matí no vaya a preguntarle a ningú si estamos fichando al portero del Barça. Demà ja veurem, tio. O sea, què vols que te diga? Tampoc vaig a desmentir a ningú. Tampoc vaig a dir dient que lo que diu una altra és mentira. O sea, jo en això sempre dic el mateix. Cada un conta lo que intenta saber o lo que li conten o lo que pot arribar a saber. I jo sempre he tingut una màxima intentar contar lo que crec que pot ser veritat. Les coses que, a millor, jo també m'enganya. A lo millor ara estàs per al Villarreal, està fitxant un futbolista. Perquè és lo que te dic. A lo millor ara de un rato el Villarreal li ofereix un jugador que ara no pensava en la vida que podria fitxar i li quadra. El problema del Villarreal és que s'ha gastat 50 milions d'euros en una situació de crisi i que no és un club que maneja... O sea, el Villarreal no se va a gastar lo que no té per tindre algo que li fa gràcia. Se gasta lo que no té per tindre algo que li fa falta. I ara mateix jo crec que no li fa falta. I a més, perquè li faci falta algo, s'ha de ganar algú. I és difícil que se vagi algú, perquè d'ací no se'n vol anar ni Cristo. No se'n vol anar ningú d'ací. Ningú. Saps per què? Perquè paguen, se viu bé, és un bon club, és un lloc on si te passa algo tens els millors metges, on si... Però no, tot això per ahir no existís. I la gent veig que no s'ho creu, però per ahir no existís. O sea, no passa, no sol passar, però bueno.
Bueno, et deixem treballar a la redacció, ¿vale? Moltes gràcies, Javi. Hello. Pues sí, hem fet això, el que hem fet ha sigut cridar a Javi, a més Maria ho ha fotografiat.
La imatge ha sigut molt graciosa, curiosa, perquè clar, estem dins de la pixera i esteu parlant per telèfon mòbil, com si no poguera entrar i sentar-se.
Però claro, ell a més ha fet allò de graciós, d'aquesta paraula que és tan característica d'ell, perquè ell, quan l'hem cridat, han dit, però què passa?
Què passa?
Aquesta gent m'està cridant. En fi, Víctor, com ja sabem que el Villarreal de moment, segon diu Javi, res de res, que a lo millor està vesprà, igual sí que n'hi ha algo, dime com estan els demés equips.
Bueno, pues el Madrid sembla que fitxarà Camavinga, el Barça apareixia fa una hora que anava a fitxar a Cavani i fa mitja sembla que no. I això queda pues, hasta la una de la matinada a les dos, que puguen anunciar a lo millor un fitxatge de les 11 de la nit, però tota la vesprada depèn dels mòbils i de les televisions.
Val, però per lo que hem vist, serà niño.
Serà niño.
Algo més, Víctor?
No, reir que 25 medalles ja en els Jocs Paralímpics, les últimes en natació de Marta Fernández i de Sarai Gascón.
Que una d'elles està a punt d'igualar les medalles de Michael Phelps.
Crec que va ser la xica d'ahir que ja ne porta 27.
27, correcte. Li falta una més per a igualar a Michael Phelps, que és qui més medalles té en els Jocs Olímpics.
I dir l'última, que Carla Suárez va caure en el US Open, que en teoria era l'últim partit ja d'ella, que ja se retirava, però en una entrevista va arribar a dir que si la selecció de tenis femenina la convoca en desembre, crec que és la convocatòria, que jugarà l'últim partit.
El partit que se té que jugar la setmana que ve, què és el que passa? Explica'm-ho.
Que la federació té un reglament que impedeix ajornar aquest partit per la falta de jugadors per compromisos internacionals.
Ah, finalment sí.
És dir, se jugarà.
No sabem.
El divendres m'has dit que se juga un amistós.
El divendres un amistós contra l'Sporting de Braga a les 8 de la nit. Si la gent vol anar, se poden demanar les entrades en la web del Villarreal.
I el partit que no se pot ajornar, quin és?
És contra l'Alavés, el dissabte de la setmana que ve, dia 11, a les 6 i mitja de la vesprada era.
Te menjaràs la xulla este dilluns?
Sí.
Val. Esto, encantada de haber...
Estem tots vacunats en les dos dosis i en els amics, que no és una burbuja que monanem per ahí, que som tots coneguts.
Vale, i a més en més en mascareta, en les condicions que s'han de tindre, en no superar ni els 12 i mitja de la nit, que cuidao, este matí veia les notícies i en els últims altercats que n'hi ha hagut i tal, ja fan pensar als dirigents que per què no tanquen els locals nocturns una miqueta més tard i s'evitarien botellons. Bueno, poquet a poquet, una pausa de publicitat i anem a parlar en Marisa Saavedra.
Tiene un feeling que me vuelve loco.
Estás a la 92.2 FM.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Canem, la ropa que estás buscando. Ahora, hasta el 50% de descuento. Encontrarás calidad a buen precio y un asesoramiento personalizado si lo deseas. Canem, hombre y mujer, casual, sport, ceremonia, desde la talla 34 a la 50. Canem, nos encontrarás en calle Mare de Déu de Gracia 3, frente a la Plaza Vallarri, o en www.canem.shop.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo, hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica de confianza en Villarreal. Somos especialistas en ortodoncia invisible, implantes y estética dental. Diseñamos tu sonrisa y financiamos tu tratamiento. También trabajamos con compañías de seguro. Visítanos en la calle Pérez Gil de Villarreal. Conócenos en nuestra web clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048 y pide cita. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Com bé els havia anunciat antes, ara tenim en nosaltres a Marisa Saavedra. Ella és diputada nacional per la província de Castelló d'Unides Podem. Bon dia, Marisa.
Hola, bon dia.
Avui hem començat el programa en l'anunci que feia el propi secretari general de... Perdó, el propi vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, que reprendrà el seu càrrec Héctor Illueca.
Mm-hmm. Bueno, ell el que ha anunciat, perquè bueno, la segona part que me dius, pues, efectivament està per concretar, no? Això porta els seus temps, no? Les decisions de la substitució, no? De quina persona, esto és molt... ara mateix ha sigut prou precipitat i no hi ha decisió al respecte. El que sí que està clar, ell ha anunciat, el senyor Dalmau ha anunciat que vol tornar a la universitat. I bueno, pues en aquest, en un moment de canvi de cicle, no? de post-pandèmia, no? I de, en un altre cicle polític, pues bueno, vol deixar la seva responsabilitat, la Conselleria d'Habitatge. Nosaltres respectem la seva decisió, evidentment, i bueno, la veritat és que ha fet un treball, ho hem parlat moltes vegades, jo crec que cada vegada que he anat allí, que m'heu entrevistat, hem fet referència a les polítiques d'habitatge, perquè bueno, pues, Martínez Dalmau ha donat la volta, ha fet una transformació important en aquesta conselleria per posar-la al servei de la gent i al servei dels objectius del Botànic i de les polítiques que Unides Podem defensar, eh? d'habitatge, de què? De defensa del dret a l'habitatge, i bueno, ha fet un treball important que és valorat en tot l'estat, som referència. Uh-huh. I bueno, pues, ell, de respetem la de seva decisió de deixar en aquest moment. Bueno, en els partits i en les institucions se donen de quan en quan aquestes situacions, saben que sobretot a mitjà de legislatura pensem que, bueno, pues, recentment Sánchez, el president, en el govern estatal de l'Estat, pues, ha fet una canvis, no?, de cara pues, a, bueno, a enfocar aquesta nova etapa de legislatura, nous reptes, de reconstrucció, bueno, pues, així també a la comunitat estem en aquest moment i, bueno, pues, respetem aquesta decisió de l'Almau. Uh-huh. Sabem que realment els canvis que ha fet són molt importants en quant a les polítiques d'habitatge i que caldrà continuar, des luego, en aquesta línia, en aquesta nova etapa.
En aquest cas, tot el món apunta cap al mateix. Nosaltres en el tall de veu que hem posat, hi ha un moment en què una periodista li pregunta si el problema, si hi ha algun problema des del seno del partit, des de que Pilar Lima, que és la secretària general de Podem de la Comunitat Valenciana, uh-huh, ha assumit este càrrec. Perquè no li pregunta si hi ha un problema dins del govern del Botànic, sinó si hi ha un problema dins del partit, dins de Unides Podem. A lo que Dalmau se li ha notat incòmodo i no li ha agradat massa aquesta pregunta. I jo li diré que aquesta pregunta ve donat d'una filtració de que va haver el mes de juliol en el president de la Generalitat, en Ximo Puig, on en este moment, en aquest moment, el vicepresident li comunicava al president del govern de la Comunitat Valenciana la seva intenció de deixar de formar part del govern. Perquè, segons s'ha filtrat d'aquesta conversació, que jo li dic el que s'ha filtrat, sí. n'hi havia diferències dins del seno del partit.
Bueno, pues en tots, no només en el nostre, en tots els partits poden haver diferents sensibilitats, n'hi ha relacions millor o pitjors, i bueno, pues poden haver discrepàncies polítiques i bueno, pues també, com diríem, afinitats personals. Uh-huh. Dins en el si del Botànic, com tu m'estàs dient, i el si del partit també, però bueno, no estan en l'origen d'aquest canvi, no caldria buscar-lo en aquest sentit, i des de luego, bueno, s'han publicat moltes coses i s'han parlat de... En fi, jo ni vaig entrar en aquestes qüestions perquè, bueno, ell, aquí el que ha passat és que, bueno, ell ha manifestat la seva decisió de deixar-ho i, bueno, nosaltres, que valorem molt positivament la seva acció com a vicepresident i com a conseller d'habitatge, pues, bueno, respectem això i, bueno, i continuarem caminant en aquesta nova etapa, perquè bueno, no sabem si serà Héctor i jo que finalment estem en un altre moment, ara el continua sent el conseller d'habitatge, però bueno, si fora així, bueno, pues Héctor no podem tindre una persona en millor qualificació per assumir, no?, aquesta responsabilitat. És una persona que bueno, té una experiència, una capacitat de gestió tremenda, molt valorada a tot l'estat. Sabem que Héctor és el responsable de la inspecció de treball i sí, està fent un treball de la mà de Yolanda Díaz impecable, i bueno, pues, si assumirà ell aquesta responsabilitat, que això serà una decisió del partit en el seu moment, que en aquest moment encara no s'ha donat el relleu, pues, bueno, seria molt positiu per a aquesta nova etapa que volem de reimpuls, de donar un impuls més fort en aquest moment de reconstrucció a les polítiques d'habitatge i a la resta de polítiques del Botànic.
Mm-hmm. Recordem, Rubén Martínez Dalmau no era militant del partit,
Ell era una persona que, d'alguna manera, bueno, les últimes eleccions, en l'última convocatòria electoral, pues, bueno, va ser una persona de consens de tot el partit. Ell havia sigut ja diputat, estava en la seva activitat acadèmica i va ser suggerit per els companys, per la direcció del partit i també per Pilar Lima, especialment per Pilar Lima, perquè era una persona, pues, bueno, de consens i que podria portar-nos a un bon resultat electoral, com així va ser, van trencar les expectatives negatives que tenien com a partit, i després, pues, bueno, ha fet una tasca molt important, com dient, en polítiques d'habitatge, que són una referència per a tot l'estat i han sigut valorades per Ion Belarra, també per la per Yolanda Díaz, la vicepresidenta, uh-huh. I bueno, pues realment tot el partit valora, perquè nosaltres el tema de l'habitatge, tot el món sap que és una qüestió que és una fonamental en les nostres polítiques, perquè són polítiques, però és una política essencial per a la qualitat de vida de les persones, no? I bueno, pues això ha sigut una referència i bueno, sense dubte hem de continuar aprofundint i ampliar encara més aquestes polítiques de protecció i de defensa del dret a l'habitatge.
Altra cosa que també sabem així en esta redacció és que tots els càrrecs que hi ha dins de Unides Podem aporten una quantitat econòmica al fondo per a fer polítiques socials o per a fins socials, més que polítiques socials, fins socials. El cas de Rubén Martínez Dalmau era un dels casos que no aportava aquesta quantitat econòmica.
Mm-hmm. Bueno, jo en aquest tema no entraria, jo no estic a nivell de política autonòmica i en l'àmbit organitzatiu, no? En aquest aspecte que me dius, pues, tampoc podria entrar ni... En tot cas, no ha sigut una qüestió rellevant i que tinga que veure relacionada amb aquesta qüestió de la que estem parlant, del tema este del relevo. O sigui, hi ha una qüestió també interna, no? El tema de l'aportació dels càrrecs, la donació que fem tots els càrrecs dels nostres sou, però bueno, no seria, en aquest cas realment no està relacionat en aquesta qüestió i desconec l'aspecte concret que és de la qüestió organitzativa autonòmica que jo no estic al cas.
Sí, això és una de les coses que esta redacció s'entera a raïs d'aquestes discrepàncies que n'hi havien o dien que n'hi havien dins del seno del partit, a lo millor una d'aixes podia ser ixa, però bueno, això és una conclusió a la que arribem des d'esta redacció. Marisa, té coneixement si ell en este moment se dedicarà només a la seva professió?
Bueno, sincerament jo no ho sé, no ho he parlat en ell, jo sí que he escoltat, ho he llegit, no?, la seva intenció de tornar a la universitat, de la que ell és un apassionat, sempre ho ha dit aixina, i que també, bueno, pues que tenia ganes de tornar a aquesta activitat, i bueno, suposo que serà aquesta la intenció, però bueno, ho desconec, jo tampoc este aspecte com que no ho he parlat en ell.
I el fet de que Héctor Illueca se farà càrrec d'esta conselleria faria tindre més llaços directes en el govern de Madrid, evidentment, en el que és el govern de la nació.
Bueno, els llaços directes, bueno, evidentment, estem parlant d'Héctor Illueca, que té aquesta responsabilitat avui en la política, no?, a nivell estatal i en el partit a nivell estatal i els responsables, però bueno, Martínez Dalmau tenia una bona relació també, els responsables a nivell estatal i de Podemos estatal, i no oblidem que ha rebut la visita en la conselleria pues, de Ione Belarra o de Irene Montero, i ha tingut també entrevistes i ha parlat amb Yolanda Díaz, vull dir jo que a veure, no hi ha una mala relació, des de luego, entre Martínez Dalmau i la direcció del partit a nivell estatal, ni molt més, al contrari. Jo insistís en que valorem molt positivament la seua acció de govern, les seues polítiques d'habitatge, que són referència per a tot el partit a nivell estatal i per a altres comunitats autònomes, de manera que bueno, pues, evidentment continuarà i sa bona sintonia, perquè se vol continuar en unes polítiques d'habitatge que siguen realment, que són de les que nosaltres fem bandera com a partit.
De fet, en este tall de veu que hem tingut de Martínez Dalmau, perquè són dies molt complicats, evidentment, i la seva agenda de què continuar, tot el rato ens tornava a allò de que no ens fijem en este fet de que se substituïsca, sinó en el que s'ha posat en marxa, que les polítiques d'habitatge, que és cert que de qualsevol part del món estan fijant-se en aquestes polítiques d'habitatge. Això és cert.
Clar.
I és un honor poder tindre-ho a la Comunitat Valenciana. Això
clar,
no n'hi ha que llevar-li.
Sí, sí.
N'hi ha que tindre un gran reconeixement que va Rubén Martínez Dalmau, que ho hagi implantat i que doni pas a que vingui una altra persona.
Clar, clar, efectivament, és el que jo te diria, que això són polítiques que ha portat endavant de manera molt valenta i que portaven endavant els compromisos que tenia, perquè Unides Podem, de fet, van voler portar aquesta conselleria, això va ser una decisió nostra, una proposta nostra, perquè realment per a nosaltres les polítiques d'habitatge són molt importants. Molt importants, de manera que, bueno, pues ella portant endavant i aquest compromís d'Unides Podem, de rellençar aquestes polítiques que tenen que veure en l'accés a l'habitatge, en l'habitatge públic, en la vivenda pública, i en facilitar que, en definitiva, la gent pugui tindre accés a un habitatge digne i en condicions. De manera que, bueno, ese era el compromís de Unides Podem i era el compromís, en definitiva, també del Botànic. De manera que Dalmau ha portat endavant això de manera excel·lent i, bueno, no podem més que valorar aquesta acció i de govern i dir, bueno, pues, efectivament, tenim aquest compromís de continuar aprofundint en aquestes polítiques del dret a l'habitatge i, bueno, pues, expandir encara més aquestes polítiques perquè són una de les que nosaltres fem bandera i que podrem presentar a una nova convocatòria electoral com les polítiques que hem defensat.
Marisa Saavedra, diputada de Unides Podem, moltes gràcies per haver-nos atès i fins un altre dia.
No res, moltes gràcies a vosaltres. Fins l'altre.
Radio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
Ja has sol·licitat la targeta FemPoble? Rebràs un SMS amb indicacions d'on recollir-la i podràs començar a utilitzar-la en més de 170 negocis adherits a la campanya. I tu, encara no la tens? Sol·licita-la en vilatenda.com i gaudeix de les bonificacions comprant en els establiments de Villarreal. Comprant al poble, fem poble. Una iniciativa de l'Ajuntament de Villarreal i Fundació Caixa Rural Villarreal.
Alovagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. ¡Lo gestionamos por ti! Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Bé, i la volta al col·le pues, està de si no res a la tornada de l'esquina, no podríem dir. I per això avui tenim el director territorial d'Educació de Castelló, Alfred Remolar. Bon dia, Alfred.
Hola, molt bon dia.
Bé, imagine que la tornada al col·legi serà un poquet similar a la que vam viure l'any passat, no? Pese a que ja has començat la vacunació, sí que és veritat que es vol ser cautes, sobretot en el terreny de les aules, no?
Bueno, pues un poquet similar, sí, en aquest sentit. Estem immersos encara, lamentablement, dins de la pandèmia, però també per un altre costat diferent. Diferent perquè, com has dit, la totalitat de professorat està vacunat ja, són molts xiquets i xiquetes també que estan vacunades i sobretot també amb la diferència que enguany tenim l'experiència de tot l'any anterior i, per tant, aquest bagatge que hem acumulat durant aquests mesos ens servirà i molt per a encarar aquest curs de manera molt millor, de manera molt més segura i, per tant, jo crec que de manera més efectiva de cara al nou curs escolar.
Clar, l'experiència com que dona confiança, no? Sobretot a l'alumnat, no? Que ja ha viscut i sa prova pilot que es va fer l'any passat i que afortunadament va resultar exitosa, no? Perquè en canvi en altres països sí que van veure com es van tindre que tancar els col·legis en aquestes onades que van tindre durant l'any, no?
Sí, jo crec que aquesta confiança va no només a l'alumnat, sinó també al professorat i, sobretot, jo diria també que a les famílies. No? L'any passat estàvem un poquet a veure què passaria i com s'encararia, com aniria el curs, però donat l'èxit de l'experiència, jo crec que vam ser un referent en aquest sentit. El conseller va apostar fermament des del primer minut per tindre un curs presencial i per tant, jo crec que, insistit, vam ser un exemple de bona gestió, de bon funcionament, de bon treball i de col·laboració per totes les parts, per part de famílies, per part dels equips docents, per part dels alumnes, que tots dubtàvem si podrien mantindre les mascaretes dins de les aules, però se van comportar de manera excepcional. I, per tant, jo crec que este curs l'encarem de manera diferent en aquest sentit i de manera, sobretot, més segura, no? En una major confiança de que tot anirà bé i que, per tant, pues, si no passa res estrany, si no passa res excepcional, pues, podrem fer el curs dins del context en el qual estem, pues, de la millor manera possible.
Justament tornen la setmana que ve a aquestes aules i les mascaretes també, no? Es dubtava si enguany es faria falta, però si es queden aquestes mascaretes i aquestes aules en distància de seguretat, no?
Sí, continuarem en mascaretes en la majoria dels grups. Per això hem fet una inversió extraordinària de més de 6 milions d'euros per a comprar més de 15 milions de mascaretes per al professorat. Els alumnes en alguns grups també hauran de dur les mascaretes i, per tant, pues, bueno, pues, en definitiva, un poquet seguint els protocols que marquen les autoritats sanitàries en espais tancats, no? Vull dir, quan, ja sabem tots que quan estem en espais tancats hem de mantenir la distància de seguretat, hem de mantenir els espais airejats i també hem d'usar mascaretes i, en aquest sentit, pues, hem de continuar en aquesta línia per poder encetar el curs de manera exitosa i per poder continuar la tasca docent a les aules.
I per a que aquesta distància de seguretat siga efectiva, no sé si s'ha ampliat, diguem, el que no ampliar, no? Disminuir el nombre dels alumnes en aquestes aules, no? En aquestes classes.
Bueno, la ràtio s'ha mantingut, els centres educatius han organitzat els seus grups de la millor manera que han pogut i que han cregut, i només tenien un condicionant, que és que el curs que anem a començar pues, ha de ser 100% presencial. És a dir, tots els grups aniran a les aules durant totes les hores, durant tots els dies de la setmana. Per tant, cada centre educatiu s'ha organitzat de la manera que ha cregut més oportuna i, per tant, pues, insistir, les ràtios s'han mantingut, però tenen la possibilitat de desdoblar perquè tenen més professorat i, per tant, pues, tenen també la possibilitat de fer grups més menuts i, per tant, pues, a l'hora de tindre una major atenció també s'afegirà el que podran tindre una major seguretat en el tema dels contagis del Covid.
Sí, a més, el conseller també va anunciar, no, sobre el professorat que s'augmentava el nombre de professors que arrencarien el curs aquest any precisament per això, no? Per poder desdoblar i tindre una flexibilitat o arribar més a prop a lo que és l'alumne, no? Perquè quan menys alumnes són a la classe, pues a lo millor més la lliçó més arriba, no? Se pot personalitzar l'educació.
Sí, efectivament, i a més hem de, no hem d'oblidar que estem en un context excepcional. En aquest context excepcional, què hem fet? Pues hem reforçat en més de 5.200 més la plantilla de tots els grups del País Valencià. En concret, a Castelló seran 793 professors més i mestres més, i per tant pues, hem reforçat, com bé dius, la possibilitat de que se puguen fer grups menuts, que puguen els alumnes tindre una atenció més personalitzada, i per tant, pues, en principi, millor, no? I per tant, jo crec que l'aposta de la Conselleria d'Educació és ferma, és clara, i anem a seguir en aquesta línia, no? Sempre que puguem i ho necessitem, pues, anem a mantenir tots aquests esforços, anem a fer tots aquests esforços per tal de donar una atenció el millor possible als nostres xiquets i xiquetes.
A més, veurem durant l'any que també la vacunació arribarà a ells, alguns ja han arribat, però és veritat que conforme vagin complint els 12 i fins i tot dins de les aules, pues, conforme vaig arrencant el curs i vaig caminant, pues, hi haurà més alumnat vacunat, no?
Sí, jo crec que l'objectiu que ens havien proposat, que era arribar en els alumnes de més de 12 anys almenys en una vacuna, ja està aconseguit, i ara crec que recordar que estem sobre el 25% ja d'aixòs xiquets i xiquetes de més de 12 anys en les dues vacunes ja, estem al voltant del 25%. Per tant, jo crec que al llarg del mes de setembre i octubre pues, pràcticament tindrem ja tots els xiquets i xiquetes de més de 12 anys vacunats en la doble pauta, i per tant pues, també, evidentment, canviarà el context de l'educació dins de les aules, no? Estarem de forma més segura, sabem que estarem immunitzats per a contagiar-nos i tindre una malaltia greu. No hem d'oblidar que la doble vacuna no implica que no ens puguem contagiar, però d'alguna manera pues, tindre tots els alumnes ja vacunats, jo crec que és encara el curs d'una manera diferent al que vam fer l'any passat.
Qualificaríem un poquet més de tranquil·litat aquest curs o hi ha que ser encara cautes?
Bueno, jo el qualificaria de tranquil·litat i d'optimisme, però sense estar confiats, no? Anem a estar tranquils, anem a estar optimistes, anem a començar els pròxims dies l'entrada a les aules de manera segura i de manera ferma, però no ens hem de confiar. Hem de saber que la pandèmia continua ahí, per tant hem de continuar tenint les mesures de seguretat i mantenir-les de forma estricta, perquè en qualsevol moment pues, ja hem vist que qualsevol soca que vinga nova del Covid pues, ens pot alterar el funcionament de la vacunació i ens pot alterar el que és el fet social, no? L'enfermetat social. No? Per tant, hem d'estar tranquils, però no hem d'estar confiats. I jo espero que això siga així i que, com dic, el curs pugui anar de la millor manera possible.
I podem trobar en les aules de Castelló alguna novetat respecte, per exemple, a altres territoris, ja no tan sols de la Comunitat Valenciana, sinó nacionals, es podran... com serà aquest curs escolar a les nostres aules?
Bueno, jo crec que les tres grans novetats és un poquet el que hem comentat. La primera és que continuem apostant per reforçar el professorat i per això s'ha augmentat exponencialment la plantilla perquè puguin tindre tots els xiquets i xiquetes una major atenció, una millor atenció. Per un altre costat, també s'ha continuat fent una forta inversió, en aquest cas de més de 39 milions d'euros per a acometre les mesures de seguretat, mascaretes, gel hidroalcohòlic, etc. I, per un altre costat, i no hem d'oblidar que hem sigut el primer territori que al mes de juliol ja tenia confeccionat tot el pla de contingència i sabia exactament com anàvem a funcionar a l'1 de setembre. Per tant, hem fet la feina en temps i forma, i de manera que els professors i les famílies se'n van anar de vacances sabent com anàvem a encarar el nou curs escolar. I jo crec que això hem de posar-lo en valor. Hem sigut, com dic, el primer territori a fer-lo i jo crec que quan les coses se fan bé també està bé dir-les i estar orgullosos de que puguem ser un exemple de treball i de bona gestió en aquest sentit.
Doncs tan sols falta agafar la motxilla i anar-nos quasi tots a aquestes aules que segur que estaran segures en aquest curs escolar. Director territorial d'Educació de Castelló, Alfred Remolat, moltes gràcies per haver estat avui aquí a Ràdio Vila-real i contar-nos de primera mà aquestes noves mesures que ja són conegudes per tots.
Moltes gràcies i anem per al nou curs escolar.
Bé, i la volta...
Estás a la 92.2 FM.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Nueva promoción de viviendas en Villarreal. Edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, Avenida Castellón número 1, Villarreal. Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal, del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
S'apropa la nova temporada i torna al bàsquet. L'Esportiu Bàsquet Villarreal obri el termini de noves inscripcions de jugadors per a la propera temporada per a xiquets a partir dels 6 i fins als 17 anys. Informa't en la web www.ebvillarreal.com, per WhatsApp al telèfon 643-381-390 o a les nostres xarxes socials. Incorpora't al club, fes nous amics i gaudis del bàsquet. Ah, i esteu atents perquè enguany teniu la possibilitat de fer-vos socis i sòcies del club i gaudir del bàsquet EBA amb moltes avantatges per als socis i sòcies. Més informació en breu a la nostra web i xarxes socials.
Coneixes Neurovila? Un centre pioner a Villarreal que prestarà un servei de rehabilitació individualitzada a la població afectada pel dany cerebral adquirit. Vols saber més? Entra en fundaciocaixarural.org, una iniciativa de Xicaes i Fundació Caixa Rural amb el recolzament de l'Ajuntament de Villarreal.
Marbres Bosquet comunica que durante los meses de julio y agosto el horario de atención al público será de 8 de la mañana a 2 del mediodía y permanecerá cerrado por vacaciones del 2 al 22 de agosto. En caso de necesitar cualquiera de nuestros servicios, Marbres Bosquet les atenderá concertando cita al 638-249-171. Marbres Bosquet, Camino Bechi 10 de Villarreal.
Ocean blue, what have I done to you? Cut so deep, yet growing through and through.
Bé, avui tenim amb nosaltres a la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, Isaura Navarro. Bon dia, Isaura.
Hola, bon dia.
Bé, la veritat és que estem quasi contents, no? Perquè durant este mes d'agost teníem que arribar a aquesta xifra de 70% de vacunats i pareix que s'estem apropant, no?
Sí, efectivament, la vacunació ha anat prou bé durant aquest estiu i hem arribat ja a persones de 12 anys. Entre 12 i 19 anys tenim una vacunats en una dosi al 82% de la població. Aleshores, pues, la situació en aquest sentit ha anat prou bé gràcies a l'arribada de més vacunes, ja que la comunitat pues, no hem parat el ritme de vacunació.
Quin és el percentatge actualment d'ací a la Comunitat Valenciana de vacunats?
Bueno, nosaltres estem ja a vora el 70% de vacunats en global i la veritat és que estem parlant de, bueno, en quant a la població en pauta completa estem al 75,8% i en quant a, però el que passa és que encara ens falta molta gent que està a soles en una de les dosis. I en aquestes dues setmanes vinents culminarem el procés i ja tindran les dues dosis. És molt important tindre les dues dosis i la gent que té a soles una dosi ha de tindre clar que encara no està en un nivell de protecció elevat. Per tant, no ha de sentir-se tranquil·la pensant «Ah, ja estic vacunat». No, és necessari que recordar que és la segona dosis, les vacunes que són de dos dosis, la segona dosis i després d'uns dies la que genera una protecció més elevada per a que en el cas de contagiar-se les conseqüències siguin menors.
Sí que és veritat que hi ha hagut, diguem, com un tipus de retras per culpa d'aquestes persones que s'han anat de vacances i han tingut que atrasar la seva dosis, no? Si no, probablement hauríem tingut aquesta bona dada del 70% de vacunats, el mes del 70% de vacunats abans, no?
Efectivament, de fet es nota molt en les persones de 20 a 29 anys en el qual s'han vacunat menys, un percentatge un poquet menor que de les de 12 a 19 perquè molts demanaren que no se'ls citarà durant el mes d'agost i ara pues, començaran les cites durant la primera setmana de setembre i la segona totes aquestes persones rebran la seva dosi, però clar la gent pues, se n'anava de vacances se n'anava fora i no ha pogut ser vacunada durant aquests dies. Nosaltres el que hem fet és, pues, lògicament, respectar quan tancaven i dient que en agost no anaven a estar.
Sí que és veritat que Sanitat, diguem que ja ha decidit descartar per ara el que és la vacunació lliure, no, del Covid, de la cita lliure, que sí que s'havia implantat en altres comunitats autònomes. Però així... es rebutja aquesta idea, no? Per què exactament?
Bueno, nosaltres hem apostat per un sistema que, de fet, en les comunitats autònomes on s'ha apostat per aquest sistema, la vacunació està més avançada que la cita lliure. Per què? Doncs perquè tu has d'obrir uns vials i has de tindre uns espais oberts i la gent s'ha d'organitzar, o sigui, en tot el sistema sanitari s'ha d'organitzar per a fer aquesta vacunació. Aleshores, després el que passava és que molta gent demanava la cita, és el que en les comunitats autònomes on s'ha aplicat aquest sistema comenten, la gent demanava la cita i després no acudia, perquè demanava la cita, no acudia, no cancela i anava un altre dia. O sigui, aleshores això genera pues, problemes en quant a pues, l'expectativa que tens, els vials que tens preparats, etc., i l'ordenació de la vacunació. El nostre sistema ha sigut diferent, donant cites i generant pues, diverses repesques que diem nosaltres. N'hi ha gent a la que se li ha citat fins i tot quatre vegades per a que donant-li l'oportunitat de vindre a vacunar-se. Que són models diferents buscant pues, que el sistema més eficaç tant per a la gent com per a el sistema sanitari que nosaltres hem de vacunar a la pràctica total de persones a partir dels 12 anys. I això s'ha de tindre en compte també que tenim un sistema sanitari donant este servei al mateix temps que hem d'atendre totes les patologies que sempre hem atès.
Sí, a més, bé, tenim un dubte que ens va eixir la setmana passada, no? Perquè sabem que hi ha gent que ha passat el Covid en juliol i se l'està tornant a citar per vacunar-se. I clar, sí que és veritat que des dels metges et diuen que si acabes de passar el Covid fins als 6 mesos no et pots vacunar. Aquest criteri ha canviat? Per això s'està citant aquestes persones que en juliol van passar el Covid i ara ja es poden vacunar?
Efectivament, des del Ministeri es va canviar el criteri i nosaltres de manera immediata en aquest canvi de criteri estem citant a la gent que va passar la Covid i per a que siga vacunat el més pront possible. Es tracta d'estudis, etcètera, que de criteris que nosaltres lògicament hem de seguir el que s'emana des del Ministeri en l'estratègia de vacunació i això és el que hem fet. Per això ara s'està avançant aquesta vacunació.
Sí, és que hi ha gent que, per exemple, aquest cas ho desconeix, no? Sobretot, per exemple, gent que a lo millor ha passat el Covid en agost i li han dit que 6 mesos d'espera, però que sàpiguen aquestes persones que pront poden rebre aquesta cita i que poden anar a vacunar-se tranquil·lament a haver passat el Covid tan pront, no?
Sí, sí, de fet s'està cridant a totes les persones que han passat la Covid perquè en la reducció dels temps d'aquesta manera, pues, totes les persones que no havien sigut cridades per aquest motiu ara se'ls està cridant i anirem cridant a tots, també els que l'han passat en estiu aniran rebent la cridada.
Perfecte. I ara imagine que estaran immerses un poquet, no? Preparant el que seria la vacunació per a aixòs menors de 12 anys, no sé si se faran en les escoles. Sí que és veritat que conforme vagin complint aquesta franja d'edat dels 12, se les anirà ficant la vacuna al llarg del curs, però en les aules, què és el que passarà? Es vacunarà als menors de 12?
Això és una decisió que encara no està presa. Les vacunes estan autoritzades exclusivament per a majors de 12 anys i nosaltres, òbviament, complirem el criteri de en quant a l'Agència Europea del Medicament i l'Agència Espanyola del Medicament, que quan s'autoritzi la vacunació se donarà aquesta possibilitat, però ara per ara no estan autoritzades a menors de 12 anys. Com sabem, aquesta pandèmia el que fa és, pues, a mesura que avancen els estudis, se van canviant els criteris per adaptar-los a les noves evidències científiques.
Sí, arrenquem el curs, però és veritat que arrenquen també en tot un fum de festes, que per exemple ací a la nostra Vila Real, per exemple, anem a tindre també festes patronals a la localitat veïna de Borriana, falles. Comencem un curs de setembre, pues, un poc diferent, no? Des de la conselleria, tranquil·litat o pediu, demaneu que siguin cautes, no? Que no hiciem al carrer com si no n'hi haguera res.
Exacte. És molt important l'ús de la mascareta en el moment en el que s'està en un espai on en més gent. Hem de recordar-li a la gent que l'ús de la mascareta no és obligatori quan estàs a l'aire lliure i complís la distància de metro i mig. Però en el moment en el que estigues en un espai on hi ha més gent, on hi ha aglomeració, tots els espais on se facin activitats, encara que siguin a l'aire lliure, és obligatori l'ús de la mascareta. I a soles, quan estàs assegut i vas a consumir, te la pots llevar. Per això, en totes les activitats de festes, de falles, de festes dels pobles, etc., totes les celebracions populars, és obligatori l'ús de la mascareta. Recordar que no es pot ballar, que si el consum s'ha de fer asseguts per a que se mantinguin les distàncies i molta, molta cautela. Encara estem en pandèmia, estem en més de 200 d'incidència acumulada, tenim molt de contagis i la variant Delta és molt, molt més contagiosa que la variant anglesa que teníem predominant abans. Ara la que tenim predominant és la Delta. Per això, que la gent gaudisca de les festes, que gaudisca de la música, però que ho faça en la debida cautela. Tot és compatible si se complissin les normes. Per això hem fet unes normes per a les festes que les hem distribuït en tots els ajuntaments i que si se complissin reduís molt el risc, però s'han de complir. És molt important que a la gent no se li oblide. Llavors, trobem l'equilibri. Convivim en la pandèmia gaudint de les activitats festeres si complim les normes de seguretat i higiene.
Pues en aquestes paraules ens quedem, no? Que demanem aquesta responsabilitat a tota la ciutadania. Secretària Autonòmica de Salut Pública, Isaura Navarro, moltes gràcies per haver estat així amb nosaltres de nou i haver-nos resolt tots els dubtes que teníem a l'abast sobre el tema de la vacunació.
Doncs és un plaer. It might be too late. What would you say? What would you say? What would you do? I built a hive, became one with the bees, but we fell like rain, got lost into the sea. If I don't know, I'm in love with you.
Estás a la 92.2 FM.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica de confianza en Villarreal. Somos especialistas en ortodoncia invisible, implantes y estética dental. Diseñamos tu sonrisa y financiamos tu tratamiento. También trabajamos con compañías de seguro. Visítanos en la calle Pérez Gil de Villarreal. Conócenos en nuestra web clínicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048 y pide cita. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Mare meua, quina pedrega! El cotxe, la casa, quin desastre! En ocasions com aquestes és quan valores tindre la teua assegurança amb un mediador professional, SCV Pardo. Carrer València 16 de Villarreal. Asegurem la teua tranquil·litat.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-32-2041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
Canem, la ropa que estás buscando, ahora hasta el 50% de descuento. Encontrarás calidad a buen precio y un asesoramiento personalizado si lo deseas. Canem, hombre y mujer, casual, sport, ceremonia, desde la talla 34 a la 50. Canem, nos encontrarás en calle Mare de Déu de Gracia 3, frente a la Plaza Vallarri, o en www.canem.shop.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO. Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
En Carnicería Flor de Villarreal queremos celebrar contigo las fiestas de la Virgen de Gracia 2021. Haz tu pedido al número 964-537-381 o al WhatsApp 649-712-331 y te lo entregamos a domicilio. Embutidos Flor, la compra en casa te desea felices fiestas.
I ara acaba de finalitzar el ple de l'Ajuntament de Villarreal on s'aprovava este canvi d'empresa per a la recollida del FEM. En este cas, l'únic grup polític que ha recolzat aquesta iniciativa de canvi d'empresa ha sigut Ciudadanos. Anem a preguntar-li al seu portaveu, a Domingo Vicent, el perquè d'aquest recolzament. Bon dia, Domingo.
Hola, bon dia, Susana.
L'única empresa que recolza esta nova contratació de, diuen en el consistori, que és un pas gegant el tindre una empresa que reculga el FEM i al mateix temps limpie les vies. Per què és l'únic grup que l'ha recolzat?
Bé, vosaltres mateixa i tots els veïns de Villarreal ens hauran sentit des de res anys criticant durament i a muntó l'estat de neteja de Villarreal. L'estat de neteja dels carrers, de les places, totes les brosses que creixen en les voreres i els carrers. I sempre hem de fer la falta d'un contranou que contemplarà la nova realitat de Villarreal, no? Sempre hem de fer que lo que se invertía en neteja, prou inferior a lo que se invertía en comunicació, ens pareixia insuficient per a una ciutat de més de 50.000 habitants i del nivell de Villarreal. Aleshores, quan ha vingut el contracte de neteja que s'ha plantejat, la licitació, perquè ara podran concursar les empreses que vulguin, vam estar analitzant tots els punts a favor i els punts en contra, ens va semblar que en coherència amb el que nosaltres havíem de fer sempre, que feia falta més neteja, més intensitat i una millor recollida de residus i de tractament de reciclatge, majoritàriament això i se contracte ho contemplava. Mm-hmm. Estava el dubte de la duració, que és el que algun partit ha esgrimit, però és veritat que la llei de contractes permetís duracions més amples si els contractes porten aparellades unes inversions que necessiten de més temps per amortitzar-se.
Mire, jo li pregunte, dins d'aquest contracte el que no hi ha és un mínim exigible de la neteja del termet, és dir, el termet és una de les coses que se pretén tindre molt, molt, molt en condicions perquè és una zona d'un gran atractiu de la ciutat, però dins d'aquest contracte no n'hi ha un mínim de neteja del termet.
Bé, això és una de les, motius que ha escrit el Partit Popular per a votar en contra. Nosaltres vam analitzar les zonificacions que plantejava el contracte de neteja i vam veure que majoritàriament responia a el que nosaltres demanàvem a les zones que més gent viu i més problemes tenen dia a dia, perquè com he dit en la nostra caso de vot, pues, hi ha moltes zones del poble que ja no sols és que estiguen brutes, sinó que l'odor per als excrements d'orín i de gossos i dels orins és insuportable, no? Que, entonces, nosaltres el que primer han primat ha sigut l'estat de neteja que ha de quedar el poble després d'això, i és veritat que contempla que li s'haurà de donar un tractament especial al termet sense especificar molt, però sí que se planteja que el termet té unes característiques molt especials.
Entonces, al final hi haurà zonificació o no? Això és un dubte que tinc. Veurà, perquè n'hi ha alguns comentaris que la gent posa per les xarxes socials de que el centre de la població està, o sigui, el netegen massa voltes i molesten tot el dia, i la perifèria, és a dir, les zones que estan més apartades o més allunyades, pues això, que no tenen massa bona limpiesa. No han pensat que se té que revisar aquesta zonificació?
Home, la zonificació, en el contracte de la zonificació va adequar, per lo que nosaltres vam estar analitzant i hasta on nosaltres arribem, vam veure que anava ajustar a lo que venen a ser les classificacions que té el Pla General d'Ordenació Urbana. Entonces, diguem que responia entenem que respon a la quantitat a la densitat de població que n'hi ha en cada zona, el tipus d'edificació i de ús que li se dona, no? Per això n'hi ha que entendre que allà on més ús se li dona i més embruta, més se neteja. Està clar que si volen tindre una ciutat neta, pues s'ha de netejar, i quan se neteja pues a vegades se molesta, però nosaltres, ja he dit, per a nosaltres que hem entès que és un pas de gegant, com tu bé has dit, és un punt de partida, i la veritable prova estarà després, quan el contracte ja estigui en vigor, que encara serà d'aquí uns mesos, la veritable prova de foc vindrà en l'opinió pública. De si s'està d'endeteja, que és del poble, que és el que demanem i venim demanant durant molts anys, ha millorat o no ha millorat, no? I també pues, n'hi ha que contemplar com s'ha posat en l'explicació del contracte, que les noves normes obliguen a incorporar ahir la recollida dels residus orgànics, no? Que això també portarà un abaratament del tractament de les basures de Vila-real.
O sigui que en esta volta torna a passar lo mateix, Ciutadans també recolza esta incorporació d'una nova empresa que serà la que licite, o sigui, se trau a licitació i veurem quina serà, igual que va fer en els pressupostos, no?
Sí, diguem que nosaltres hem sigut coherents en el que demanàvem. Portem anys demanant un nou contracte i ara que han presentat un nou contracte, pues, l'hem recolzat. El contracte és molt similar al que s'ha presentat per l'autobús, que també s'ha portat l'adjudicació del contracte del bus, on tots els partits han votat a favor, i on antes valia l'excusa de la duració en el contracte del bus, que encara té més duració que el de neteja, i s'excusa ja no es valia, no? Creiem que això és una incoherència tremenda. Nosaltres hem entès que són dos contractes que milloren molt la qualitat de vida, poden millorar molt la qualitat de vida de tota la ciutadania i de la ciutat en el seu conjunt, i és en el que a nosaltres ens importa, que Vila-real doni un bon aspecte i tingui els bons serveis.
Muy bien. Domingo Vicent, moltes gràcies per haver-nos fet aquesta explicació del seu vot favorable i fins un altre dia.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
No one can talk, no one gets all. I know what you'd like to. No one can talk, no one gets all.
I ara anem a parlar amb l'alcalde de la localitat, José Benlloc. Molt bon dia, alcalde.
Molt bon dia.
Moltes coses que preguntar-li i no sé per on es començar. Remodelació de govern, el ple, festes, si se declara o no zona catastròfica per la pedregada que vam tindre fa unes setmanes. Per on vol que es comencem, alcalde?
Pues per on crea convenient. Jo crec que tots els temes són importants. Intentaré contestar lo més breu possible i endavant.
S'obrin els casals per consens i se faran unes festes dins de lo que ens permet les autoritats sanitàries, no?
Sí, bueno, la veritat que hem treballat molt aquests dies per a intentar aconseguir pues, tornar a la normalitat de la millor manera possible i especialment després d'aquest estiu pues, pràcticament tots els pobles i ciutats han fet festes. La gent del nostre poble que ha estat estiuetant en pobles desvoltants pues, ha pogut viure les festes. En altres pobles i ciutats, festes no com sempre les coneixem, és un tema que vull deixar molt clar, però evidentment festes. És evident que en un nivell de vacunació com el que tenim en aquests moments, hi ha prop del 75%, pues en totes les mesures que hem ficat damunt de la taula i estem tenint inclús casos en gent que està vacunada, que ho ha passat, en el meu cas és l'exemple més clar, no? I per tant, això és algo que evidentment va conviure entre nosaltres. La vacuna sí que ens ajuda a poder no estressar el sistema sanitari d'una manera tan important com s'estressava abans i per tant tenim per a reactivar l'economia i tornar a la normalitat el màxim possible, perquè si volem més metges, més protecció, més hospitals, un servei sanitari potent, si volem recuperar totes les llistes d'espera que s'han fet grans, perquè especialment s'ha tès el Covid aquests 2 anys i no només n'hi ha Covid, n'hi ha moltes altres coses, necessitarem evidentment que se genere economia, se paguen impostos, que els diners venen d'ahir, no cauen del cel. I per tant, en aquesta línia és en la que en l'Ajuntament pues, jo he anat treballant per a fer festes, i anem a fer festes, en unes normes que acaba de dictar en aquests moments en un bando municipal, que en breu ja es passarem als mitjans de comunicació i farem públic per a tota la ciutadania.
Valverde deixa l'Ajuntament després de redefinir els serveis públics. Això serà una remodelació del seu equip de govern?
Sí, sí, bueno, però és que ja feia temps que la volia fer. Hem d'entendre que ha passat aquesta legislatura. Nosaltres vam entrar a governar de nou, no?, en aquesta tercera legislatura, en el mes de juny de 2019. Vam entrar a governar i no hi havia pressupostos generals de l'Estat. El problema de la inestabilitat en Madrid, Pedro Sánchez no va poder fer govern, no se'l va investir, i en el novembre van haver noves eleccions. Se va aprovar finalment un govern. Hasta l'any siguient, hasta el 2020, no se va tindre pressupost. Vam estar en uns mesos de tremenda inestabilitat, que evidentment ens va generar també aquests primers 6 mesos de legislatura, sí, a nivell local, d'aquesta tercera legislatura, moltes dificultats per a poder arrencar la nova legislatura, en molts projectes que teníem damunt de la taula, en molta il·lusió, moltes idees, inclús noves, no?, de regeneració, que després de 10 anys de govern pues, ho té que plantejar, evidentment, perquè reptes molts estan ahí i queden per fer, però molts altres han anat produint-se i han anat detectant-se la seva necessitat al llarg d'aquests anys, no? Entonces, i s'intent d'aquesta pues, regeneració i de mirar al 2030 en aquell foro que jo vaig anunciar i tot això pues, se va truncar el dia que en el mes de març el president del govern, Pedro Sánchez, va anunciar que tenien que tancar-nos en casa, no? I a partir d'ahí ha sigut ja tot lluitar contra el virus, així i tot no hem parat de fer moltíssimes accions, d'evitar que moltes coses que teníem previstes acabaren pues, arruïnant-se i, per tant, estan preparats per a que quan això anarà un poc millor ja poguérem tornar a aquesta normalitat i reprendre tots aquests projectes que teníem pendents i preparar Vila-real i aprofitar les noves oportunitats que se generen. I bueno, pues ja feia mesos que jo estava pegant-li voltes a la remodelació del govern, perquè la meitat dels meus regidors d'aquesta nova legislatura eren regidors inexperts. Jo vaig fer una combinació entre la meitat regidors amb molta experiència, que és molt important en un ajuntament, gent que sàpia dur les coses, sàpia dirigir, ha tingut equipos, que el conega la societat, que el conega les entitats, i la meitat persones que s'incorporaven de nou i que estan ahí, que necessitaven, evidentment, com tots necessitem en la vida, un rodatge, i la inexperiència no pot ser la base del govern, no? Perquè ens juguem molt i ens arrisquem molt a moltes coses que se fan en la ciutat. I bueno, jo al company Paco Valverde ja fa molt de temps que hi va demanant-me, inclús en esta legislatura que li dicte el 2019 que estem vivint, ja me va demanar no ara en la llista, me va dir que ell considerava que 8 anys, després de molts anys que havia estat ja en l'Ajuntament de Vila-real, des dels 27 anys quan Enric Ayet li va demanar participar en el seu projecte, pues, que considerava que tenia ja ganes d'iniciar una nova etapa i tornar al món privat, i vaig ser jo el que d'alguna manera li vaig demanar insistentment que sí, que acceptara. Jo, com dic, no m'agraden els experiments, i més quan administrem els diners des de més i el futur des de més, i ell havia dut la regidoria de serveis públics molt bé, havia lograt i ha lograt canviar la imatge dels nostres funcionaris i dels nostres serveis públics, col·laborar en l'empresa local, que així no podia treballar quan governava el PP, i bueno, pues van fer tota una transformació. És veritat que en els últims temps pues, ha hagut una, d'alguna manera, a lo millor en el carrer s'ha detectat una certa deixadesa d'alguns serveis públics, els jardins un poc més abandonats, els carrers un poc més bruts, estos últims mesos especialment, o l'any i pico que vivim, però és que, claro, mos hem gastat 4 milions d'euros en el Covid, en ajudes, en mesures que no preveiem, i quan te gastes en una cosa s'ha de llevar d'una altra, no? I evidentment no s'ha llevat les ajudes a les famílies que més necessitat tenen, ni a l'educació, ni a la llum del poble, ni és a dir, ho hem tingut d'alguna manera, pues, si no podíem mantenir els jardins tan assiduament, pues, les fonts, per exemple, saben que han estat aparades un temps, fins que les hem pogut recuperar, és a dir, hem hagut que prendre decisions perquè, per desgràcia, tenim un ajuntament tremendament arruïnat per l'herència que el Partit Popular ens va deixar, de les sentències urbanístiques permanents, que no paren, i d'aquest préstamo brutal que van traure en 2009, antes de canviar el govern així en 2011 nosaltres, i que continuem pagant nosaltres, no? I que vam començar a pagar nosaltres. Entonces, bueno, pues Paco, la veritat és que ha aguantat ahí. Jo no puc més que tindre moltíssimes paraules d'agraïment, perquè ha sigut capaç de canviar per a millor i avançar en els serveis públics de Vila-real. Però, bueno, evidentment ja la cosa ha millorat. Jo li vaig demanar que esperara. Al principi de l'estiu ja tenia una oferta, ja fa un temps, antes inclús de l'estiu, d'una empresa privada que no treballa per l'Ajuntament de Vila-real, perquè s'ha corregut un poc la veu per ahí, si se n'anava a treballar per una empresa que treballa per l'Ajuntament de Vila-real. En absolut, és una empresa de Sevilla, del món de les energies renovables, Paco està tremendament compromès en el tema del canvi climàtic i li encanten tots aquests temes, és biòleg, va estudiar biologia i, a més, estava molt lligada als moviments ecologistes en la seva joventut i, bueno, està molt preocupat per tota aquesta qüestió i té ganes d'almenys, pues, els anys fins a la jubilació que li queden poder destinar-los i dedicar-los a això, i crec que ha aportat tot el que podia aportar així. Jo l'he mantès inclús uns anys i un poc en contra de la seva voluntat. Tinc que dir que ha treballat al 100%, han sigut mesos molt difícils en el Covid, ha estat ahí, en el centre de tenen esportiva, en l'albergue, en tot el que fa falta, i ara no podia jo ja retindre el mes. I per tant, en el moment en què ja anem a fer festes, en el que el Villarreal Club de Futbol ha tingut 9.000 persones en el partit del Granada ja, vale, per primera vegada, és a dir, en el que s'està veient ja una desescalada i un avanç cap a la normalitat, i per tant, tenim que prioritzar ara en la recuperació econòmica, la recuperació social, la reconnexió en el poble de Vila-real, que duem 2 anys en Seporemos, molta gent i moltes associacions i moltes entitats, i el meu projecte se basa en la proximitat permanent, en el cap del barri, en anar a veure els problemes, en xafar el carrer, i bueno, tot això ho tenim que reconnectar, i els serveis públics són molt importants, i ell ha entès, i jo també he entès, que era el moment d'ajudar-me a mi també en aquest sentit, a fer la remodelació completa que vaig a fer a partir, pues, de la setmana que ve.
Valverde xifra de més d'un centenar les empreses que en aquest any han col·laborat en el servei municipal del servei públic de Vila-real, i en més de 30 els grans contractes formalitzats. L'últim d'ells, i això mos porta al pleno, és el que uneix la recollida de residus urbans en la neteja viària. És a licitació un contracte de 3 milions i mig per a la recollida i la neteja, és un contracte que uneix la recollida i la neteja de Vila-real, no és així, la recollida de residus.
Sí, nosaltres, Susana, no estem contents en la neteja en el poble, no ho hem estat mai, però tampoc estic content en els jardins, i tampoc estic content en les infraestructures esportives, i jo les he multiplicat per tres en este poble. Jo tinc, bueno, una manera de ser, és que me coneixen i tal, que m'autoexitisc a mi moltíssim, també als meus regidors i regidores i a l'equip, i no ens conformem mai en el que tenim, i jo crec que això és pareixer-se al nostre poble. Vilarreal és una ciutat tremendament emprenedora, gràcies a això en la taronja, sembrant de nou després de les gelades i exportant taulells pel món i venent la nostra cultura, la nostra gastronomia, doncs tenim les oportunitats que tenim i jo tinc aquest caràcter en el sentit i vull que l'equip de govern de l'Ajuntament de Vila-real se parega al seu poble i a la seva ciutat. I claro que no estem contents, però tampoc vaig a donar l'argument ni vaig a permetre, com ha dit el Partit Popular contínuament en el pleno i tornat a insistir avui el senyor Folgado, que la culpa de que el poble estiga brut és que no netegem. Jo, si poguera no gastar-me o gastar-me la meitat de lo que me gaste en la neteja, me gastaria la meitat i destinaria l'altra meitat a l'educació, a l'esport, al medi ambient, a millorar la qualitat de vida de la ciutat, a activitats culturals, a espectacles, a l'oci de la gent. Per què tenim que estar gastant molts diners moltes vegades en coses que en l'educació un poquet millor de cada un de nosaltres? Perquè una cosa està bruta quan no se neteja i quan no s'embruta. I quan s'embruta més, perdó. És a dir, n'hi ha dues accions a fer. Netejar més i embrutar menys. Però arriba un moment que això també ja pues és absolutament imparable, no? Aleshores, és veritat que el contracte que arrastràvem era antic, era complejo, i a més eren dos contractes diferenciats, que vull recordar que nosaltres es vam heredar del Partit Popular, els dos, els que estan arreplegant ara la basura del poble i netejant la via pública, es va adjudicar el Partit Popular i es va donar una barbaritat d'anys en possibilitats de pòrrogues, i nosaltres hem anat pòrrogant. I hem anat pòrrogant perquè, fonamentalment, perquè no teníem encara treballat suficientment un nou contracte que s'adaptara a les necessitats de la ciutat que tenim en aquests moments. I sobretot, i el més important, per problemes econòmics. Susana, és a dir, nosaltres ojalà tinguérem molts més diners, com te dic, però el que destinem a la basura ho hem de llevar d'altres puestos. I tenim 130 edificis municipals i moltes necessitats i les ajudes al comerç i tot el que m'està fent ara en tot el tema del Covid i en infraestructura sanitària. Jo preferís que invertir i demanar-li també a la gent que siga més educada, que siguem més limpios entre tots, i això és un treball que tenim que fer entre tots, i lamento molt que des del grup de l'oposició l'únic culpable de que la ciutat estiga bruta pues siga l'alcalde i els seus regidors. Aleshores, si és veritat que no estàvem massa contents en el contracte, hem tingut moltes dificultats econòmiques per a poder-lo tirar endavant. Quan no hem, quan hem pogut evitar tirar-lo endavant, hem anat fent millores, poquet a poquet, però evidentment no ho hem tret a licitació, teníem dret a fer pòrrogues i preferíem fer pòrrogues i intentar apretar a les empreses que ens presten el servei, i així ho hem anat fent. Però és que ara el problema és que ja no teníem dret a més pòrrogues, ¿vale? I tenim que complir la llei. Entonces, quan s'han acabat el contracte de neteja viària, hem considerat que per l'experiència que hem viscut estos anys és bo juntar un en l'altre, perquè ens passaven coses com, per exemple, un contenedor que ara ho arrepleguen, antes anava gent en el camió. I si a lo millor al tirar el contenedor dalt del camió caia un poc de basura en terra, pues a lo millor inclús baixaven, anaven dos, inclús antigament en els camions, agarraven i ho tiraven dins del contenedor. Ara va un senyor que ni baixa del camió, perquè ho hem fet tot mecànic i tot automàtic, tira la basura, a lo millor cau basura o inclús els ciutadans tiren basura per fora, i això no ho arrepleguen, això tenim que cridar a l'altra empresa perquè diu que no és responsabilitat seva, que en el contracte no estava, i que el que és la neteja viària, que això està en la via pública, en el carrer, igual de netejar l'altra empresa. I era un problemón de coordinació entre uns i altres, i de vegades ens tocava fer-ho amb nosaltres des de l'Ajuntament en funcionaris, és a dir, molt complejo el tema. Bueno, pues ara ho hem ajuntat. I sí que és veritat que este temps han anat exigint lleis noves que ens exigissin moltíssimes coses, i bueno, pues per fi, tu hem 3 anys i mig treballant en este contracte nou, prevenint de quan anàvem ja a no tindre possibilitat de pòrrogues, perquè el contracte que anem a traure nou, per més ofertes interessants que n'hi ha gent d'empreses, ens costarà 400.000 euros més a l'any, per totes les modificacions de llei que han hagut que ens hem d'adaptar. Entonces, és veritat, i ho dic públicament, hem anat evitant licitar-ho i evitant traure-ho. He escoltat els portaveus dels grups de l'oposició, estem demanant-los el nou contracte des de fa temps. Però és que jo com a alcalde sé el que sé, i per la meva experiència i estos anys, la situació econòmica que té l'Ajuntament de Vila-real. i intentat evitar, evidentment, pues, però ara en aquests moments no teníem ja opció, hem de complir la llei, nosaltres complim la llei i per tant hem tret a licitació un contracte que millorarà i que hem treballat, i vull agrair des d'ací als funcionaris, als tècnics municipals, a la consultora que hem contratat, als regidors Paco Valverde, a José Ramón Ventura, el de Medi Ambient, Xalmeta, s'ha treballat moltíssim per a tindre un contracte que se notarà molt, va millorar la neteja en el poble de Vila-real. No vol dir que si no som més limpios tampoc ho notarem massa, perquè si ara com netegem més, embrutem més, pues estem apanyats, no? Però des de luego que anem a intentar millorar aquest contracte, però no ens oblidem, anem a tindre que ficar recursos que podrien anar a millorar les escoles, a millorar els jardins, a fer activitats culturals, a millorar les instal·lacions esportives, a tantíssimes coses que en la ciutat podien millorar la nostra qualitat de vida. Tot el que ens gastem de menys en neteja serà diners que tenim per gastar-nos en altres coses.
Canvi d'horari de recollida de fem, és dir...
Sí, bueno, el tema donaria pa molt i jo els animo també a que ara quan faig la remodelació i el nou regidor de serveis públics entre, pues que els expliqui un poc, també l'aplica i tot el que hem incorporat, ja, també poden perfectament parlar en José Ramón Ventura, el regidor de Medi Ambient, hem incorporat moltíssimes coses, des de la replegada de dia, que no se faci ruïdo per la nit, camions que no tinguin ese soroll, no? Més moderns, tenen que canviar tota la flota de camions, 700 contenedors tenen que canviar, la replegada orgànica, sensors per a saber en quin moment se té que anar a veure un contenedor perquè no se desborde, la neteja viària i la replegada juntes, el que significa que ja no tindrem, o la obligació de l'empresa serà que ningú contenedor tindrà que tindre basura pels costats, ¿vale? I aquests merders que se generen. O sea, moltes coses hem introduït, però ha sigut molt complejo i al mateix temps hem intentat equilibrar de que tal com se va la replegant orgànica i reciclatge i tal i qual, també reporta un benefici per l'Ajuntament de Vila-real i que el que els nostres veïns fan l'esforç de reciclar i tirar el cristal i tirar el cartó i tirar el plàstic i tal, això va en benefici i ahorrem diners i l'Ajuntament de Vila-real cobre per aquest material que avui per avui moltes empreses ja exploten i que n'hi ha un negoci també al voltant de tot això. Entonces, bueno, hem tingut que mobilitzar moltíssims recursos i moltíssim de treball de hores i hores i hores i jo espero, pues, i ja dic, lamento molt, no?, que Compromís i que Vox i que Partit Popular, senzillament per el tema de que ho hem fet per 10 anys.
Torna vostè a tindre el recolzament de Ciutadans.
Sí, a més molt coherent, és que era lògic, és a dir, si l'autobús el vam aprovar per unanimitat la licitació, la vam ficar per 10 anys. Si hem aprovat per unanimitat avui també l'adjudicació de l'autobús, que per cert avui en el ple s'ha adjudicat ja el contracte d'autobús, en tota la licitació, en molt de treball, ara anem a millorar-lo i el groguet seran autobusos més ecològics, ara canviar els dos autobusos, marquesines, més informació, anem a intentar millorar també el servei, que és pionero, el primer de la història de Vila-real, de transport públic i a més gratuït. Una de les úniques 10 ciutats d'Espanya que té transport públic gratuït. 10, 8.000, 400 ajuntaments que n'hi ha en Espanya, o 500. Vale, per tant, podem estar tremendament orgullosos d'això, però tot això requereix esforç i requereix recursos. I jo preferís gastar més diners i invertir en un autobús que ens lleva tràfic del carrer, que permetís que gent que no té recursos pugui utilitzar-lo per anar a treballar, que la gent pugui anar a l'hospital a veure seus malalts sense gastar-se un dineral, com passava en el Partit Popular, que valia un euro anar en aquest xicotet autobús, que damunt no passava més que a l'hora. Ara, cada 20 minuts, arribem al Madrigal, arribem als punts interessants i de servei públic de la ciutat, a les escoles, als instituts. Bueno, pues, evidentment, fixeu vostè, no? Preferim gastar-nos aquests diners en este servei que al final acaben ficant un contra de neteja que podria ser imparable, no? I gastamos tot el que no està escrit. Jo he ficat la metàfora o el símil de a veure si tenim que ficar-li, dit al senyor Folgado, una persona gran darrere de cada un quan tira el paper. És a dir, això no pot ser.
Alcalde, les 2:00 PM. Veurem si el Vila-real finalment vull fitxar algun persona que ens posi una altra vegada en el foco mediàtic. En fi, sentirem el nostre company Javi Mata. Moltes gràcies per haver entrat, que s'ha sigut rapidet, però espero que no tardi tant l'altra volta per entrar a parlar amb nosaltres.
No, estarem en contacte. Jo crec que ara requerim en esta fase de recuperació econòmica, de recuperació social i de reconexió en la societat, anem a requerir, evidentment, de molta comunicació, d'explicar molt a la gent les coses. És molt important i vostès són fonamentals per a tota aquesta qüestió. No? Jo sí que els demanaria que ara, quan se faci públic i remitim el bando de lo de les penyes, pues un missatge molt clar. Hem fet molt d'esforç i he tingut que assumir molta responsabilitat per a fer festes en Vila-real. Uh-huh. 90 actes de la Junta de Festes i Comissió de Penyes, molt treballades, els que agraïs, que molta responsabilitat, i pues, els horaris van estar equiparats a l'hostaleria per a no generar, evidentment, discriminació i per a poder gaudir també i intentar fer-ho en responsabilitat i en prudència. Hasta les 12:30 de la nit serà l'horari de les penyes, podran estar, evidentment, menjant, bevent, fent festa, però una sèrie de limitacions, com 10 per taula en la via pública. Bueno, tot això hi serà avui, intentarem resumir-ho de la millor manera possible perquè la gent entenga les normes, i esperé, i des de luego jo estic convençut que me sentiré tremendament orgullós quan passen les festes de la ciutadania del meu poble d'haver respectat les normes i d'haver demostrat que tenim que avançar cap a la normalitat perquè és imprescindible arrencar i tindre un poc més d'alegria, oportunitats per a tots i com no, pues manejar l'economia que és fonamental pel que ens ve de futur.
De bon segur que sí. Moltes gràcies, alcalde José Benlloc, alcalde de Vila-real. Moltes gràcies i bon dia. Ara sí, Maria, acabem les 2:02.
Sí, del migdia, no?
Del migdia, i deixem pas al nostre company Javi Mata, que ve a parlar-nos d'això. A veure si mos porta un fitxes estrella, no, Maria?
Sí, això esperem, no? Estreles, estreles. Mm.
I a vostès, a vosaltres, moltes gràcies. Demà, recordeu, a les 12, una altra volta estarem així, Maria Ventura i jo, per aportar-los les últimes novetats.